S'ha de parlar?
Xins.
A la vora.
Hola. Ostres, se m'atén a la vora de nou. Així, vale.
El botó és aquí.
Sí, però més, vale. Però més aviat ho posarem cap a tu, Montse, vale? Doncs vinga, anem a començar. Comencem per la primera part, la part resolutiva, propostes d'alcaldia. El primer punt és l'aprovació de les actes de les sessions següents, que és l'acta del ple del 7 de novembre, la del 28 de novembre, i la del 19 de desembre del 2016 i la del 9 de gener i 30 de gener del 2017. Digui si tenen alguna esmena a fer.
Sí, no, ens sembla bé.
Els sembla bé? Sí? Val, perfecte, doncs llavors ja
sí.
Queden aprovades.
Sí.
Passem al punt 2, que és la modificació de la denominació del grup municipal de Convergència i Unió CiU a grup municipal de Partit Demòcrata, PDeCAT.
Sí, és un formalisme que s'ha d'aprovar per plenari i és el mateix model que s'està presentant a tots els ajuntaments.
No ho fet és donar compte,
no? Val. És d'una punta només, vull dir que no cal, perquè si no nosaltres evidentment ens anàvem a abstenir.
Ah, no, en tot cas era... No és una jo entenc que s'ha de votar per plenari.
Sí? Perquè és, clar, perquè és modificar.
Sí.
Jo veig que els altres ajuntaments han donat compte.
Han donat compte només? Doncs,
en tot cas, si ho hem de votar, des d'Esquerra ens abstindrem.
Òbviament, perquè és un tema de... nostre. Però en tot cas, si s'ha de donar compte i el resta d'ajuntaments s'ha de donar compte, nosaltres...
Et donem compte.
Cas que no fos així, tornem a portar.
D'acord. Doncs passem a en els punts de serveis urbans via pública, governació i salut. El punt 3, que és modificar el contracte administratiu de gestió de servei públic mitjançant concessió de recollida d'escombraries amb empresa GBI, serveis SAU.
Primer, modificar el contracte administratiu de gestió del servei públic en règim de concessió administrativa relatiu al servei de neteja viària, recollida i transport de residus sòlids urbans i neteja de platges de Caldes d'Estrac, en el sentit de concretar el següent. Adscriure l'execució d'aquest contracte donades les necessitats actuals als mitjans materials següents. Substituir aquesta escombradora, donades les nombroses averies que té, per un model d'arrossegament aspiració per obtenir una major qualitat del servei i un rendiment superior. Fer ús de la màquina cistella que té previst incorporar a l'empresa concessionària. Segon, establir la pròrroga del contracte fins al 13 de juny de 2033 com a forma de compensar el contractista per a restablir l'equilibri econòmic del contracte perquè així es preveu en el mateix contracte. Tercer, establir que en cas d'extensió del contracte per resolució per incompliment de l'administració, aquesta haurà de satisfer la quantia corresponent a l'amortització pendent. Si el contracte és resolt per incompliment culpable del contractista, aquest haurà d'indemnitzar l'administració els danys i perjudicis ocasionats. La indemnització es farà efectiva en primer terme sobre la garantia constituïda i la resta de l'import es compensaria en la quantia pendent d'amortitzar. Quart, establir que aquests canvis no han d'implicar cap cost econòmic per l'Ajuntament, sinó que només suposin allargar els terminis d'amortització com a màxim fins a la finalització del contracte. Cinquè, facultar a l'alcaldessa per a la completa execució d'aquest acord, en concret per a la signatura de la modificació del contracte. Sisè, notificar aquest acord a l'interessat.
No sé si el regidor ens ho vol explicar així una mica millor.
Bé, afegir una puntualització amb els temes del període que a pesar de que arribi el màxim d'amortització encara, en teoria encara tindrien que quedar 5 anys de contracte fins a arribar als 25. Dit d'una altra manera, aquí el que s'ha intentat fer és que la màquina que utilitzem per escombrar els carrers cada 2x3 té varies, donat que la màquina és petita per la orografia que té Caldes i el que s'està intentant fer és posar-ne una d'una càrrega superior i que tingui un sistema de netejada i aspirada més potenta que la que hi ha i evitar així que quan hi ha enriadades i de més pugui fer la mateixa feina amb una qualitat més alta i evitar que la màquina se'ns trenqui cada dos per tres. Ara mateix estem sense màquina i la màquina ja s'havia fet anteriorment totes les possibilitats per poder-la canviar. Ha sigut ara quan s'ha vist amb l'obligació pràcticament de posar una màquina més potenta. I en aquí afegir que en el preu de l'amortització aquesta que parlem és incloent també el camió pluma que està incorporat en aquí, és a dir, tindrem un camió pluma que adquirim de segona mà i que quan s'hagi amortitzat passarà a ser propietat de l'Ajuntament. Això és tot.
Sí. Bé, a banda que en el tercer paràgraf comptes de 6.000, entenc que són 16.279,17. No ens queda clar quina seria la diferència que hi ha entre el cost actual de la màquina escombradora que tenim ara i la nova, o sigui, el valor. Per tant, entenem que és la diferència que s'assumeix amb el nou contracte. Sí, sisplau.
Aquest que hi ha aquí és el total, i en aquest total ja ha incorporat, ja en aquest total hi ha l'amortització que queda pendent i la part d'amortització de la nova. No ho tenim aquí desglossat.
El 104.
Sí, el 104, és el total. No ho tenim aquí desglossat, però no hi ha cap problema que li podem fer arribar
sí.
El desglosse.
Seria d'agrair. Bé, i el que entenem és que un camió pluma de segona mà, quan hagi acabat el contracte de 25 anys, passarà a l'Ajuntament.
No, 25 anys no, estem parlant de 10 anys.
De 10 anys, que ja és de segona mà.
Vale. Sí.
Bé, a nosaltres ens sembla excessiu allargar-lo 10 anys, ja que 10 anys representa aproximadament uns 5 milions d'euros de contracte només per amortitzar 104.000. Entenem la necessitat del camió pluma, aquesta l'entenem perquè en més d'una ocasió havíem intentat adquirir-lo. El nostre vot serà d'abstenció en aquest punt, però insisteixo, 10 anys creiem que és molt per amortitzar 104.000 euros.
De totes maneres, permeti'm que li digui que quan vam arribar al consistori hi havia aprovat comprar un camió en pluma per 55.000 euros, que estava aprovat, i l'únic que hem fet és comprar-ne un de segona mà per reduir els costos i baixar-ho a 10.000 o 12.000 euros.
Sí, però la discussió nostra no està en el fet del valor, sinó aquest valor repartit en 10 anys més de contracte, que equivalen a quasi 5 milions i mig d'euros, ens sembla excessiu. Per això el nostre vot serà abstenció.
El vot d'Esquerra serà favorable. Llavors ho aprovem per 6 vots a favor i 4 abstencions. Anem al punt 4, que és resoldre les al·legacions presentades a l'aprovació inicial de l'ordenança del mercat setmanal de venda no sedentària de Caldes d'Estrac.
Primer, desestimar la reclamació presentada en el sentit que es tracta d'establir un nombre màxim de parades per tipus de producte a l'efecte de garantir una oferta comercial variada i racional, assegurant el principi de llibertat d'empresa i protegir els drets de les persones consumidores. Segon, aprovar definitivament l'ordenança del mercat setmanal de venda no sedentària de Caldes d'Estrac. Tercer, trametre l'ordenança del mercat de venda no sedentària de Caldes d'Estrac a l'Administració de l'Estat i la Generalitat de Catalunya en termini de 15 dies hàbils. Quart, publicar el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el tauler d'anuncis de la Corporació i al web municipal. Així com també es publicarà un anunci al Diari Oficial de la Generalitat indicant la referència del Butlletí Oficial de la Província en què s'hagi publicat el seu text íntegre. En aquest supòsit es notificarà també personalment l'aprovació definitiva als interessats directes en el termini màxim de 10 dies hàbils als efectes oportuns.
No hi ha massa a aclarir, eh? És el que...
És un tema que vam parlar també a la comissió informativa. No sé si...
Hola, ara. Bé, sí, aquí tenim un consens, hem estat en un estudi de l'ordenança, han participat tots els grups municipals i en la redacció i després també per resoldre les al·legacions. Defensem que ha d'existir una limitació en el nombre de parades segons el producte. Abans no existia aquesta limitació. Estem tots d'acord en que s'ha de fer una limitació. Les al·legacions anaven en el sentit de que els hi semblava en alguns paradistes que 3 era massa per determinades tipus de producte. Nosaltres després de l'estudi que hem fet entenem que 3 és un número adequat. De fet, ja les verdures ja són 3 parades i no volem fer distincions amb els altres tipus de producte. S'ha de defensar això, doncs la compatibilitat i al final és el consumidor el que se'n veurà beneficiat.
Sí, tal com diu el regidor, va ser el mateix que vam aprovar inicialment. Les al·legacions el que demanaven era que es limités, fins i tot es demanava limitació a una sola parada de cada tipus. Creiem que el mercat no ha de ser això, sinó que ha de, sobretot, lliure competència, i per tant ens adherim a la seva proposta de rebutjar les al·legacions i deixar l'ordenança tal com es havia aprovat.
Molt bé, perfecte.
Unanimitat. I passem als punts d'Hisenda, promoció econòmica, comerç i turisme, en el punt 5, que és donar compte de la liquidació del pressupost de 2016.
Primer, donar compte del decret d'alcaldia número 75/2017 de 27 de febrer d'aprovació de la liquidació del pressupost de 2016 i de l'informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa. Segon, donar compte del present acord en la següent sessió ordinària de ple de la corporació. Tercer, donar compte al ple de la corporació de l'informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa elaborat per la intervenció amb caràcter independent i que s'incorpora al previst a l'article 191.3 del text refós de la llei d'hisendes locals. Quart, donar trasllat del present acord al Departament de Tresoreria, Intervenció, a la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat.
Passem la paraula al regidor d'Hisenda.
Molt bé, els números són avorrits, però és de rebut que us en donin uns quants. Defensem que s'ha fet una bona gestió del pressupost, així ho entenem, i amb els índexs i els coeficients que us donaré, doncs, bueno, són una mica un reflex. En quant al resultat pressupostari, que és el resultat de la diferència entre els drets reconeguts i les obligacions reconegudes més uns ajustos, bàsicament ingressos menys despeses, tenim un resultat pressupostari de 499.841. Posat en referència, és superior al de l'any anterior, que estava situat en 299.120. És habitual comparar sempre una mica amb l'evolució per tenir amb els anys anteriors. Per tant, donaré la dada del 2016 i del 2015. En quant al romanent de tresoreria, que bàsicament és el que hi ha a caixa més el que ens deuen menys el que devem, també hi ha hagut una evolució i és superior en relació a l'exercici anterior. Ara tenim a la romanent de tresoreria tenim 1.000.000, hem tancat l'any, el 2016, amb 1.191.832. Enfront dels 949.707 de l'exercici del 2015. També s'ha de tenir en compte que els diners que hi ha a caixa, bueno, els fons líquids, els diners a caixa, 31 de desembre, el 2016 eren de 736.811 i la mateixa dada pel 2015 serien 587.177. També el deute de proveïdors és inferior, hi ha hagut una evolució i ara hi ha en el 2015 410.700, perdó, a finals del 2016 se situa el deute proveïdors amb 410.717 front al finals del 2015 que eren 958.126. Bé, són moltes dades al final, però bueno, després si es vol ja comentarem el rati d'endeutament ha tingut també una evolució positiva, que hem baixat dels 99,30% que teníem a finals del 2015 al 83% a finals del 2016. En conseqüentment el deute és inferior i hem passat dels 4.287.000 al 2015 a 3.739.000. Després, en quant a destacar que no hi ha despeses sense consignació en la liquidació del 2016, que vol dir que el pressupost que es liquida és net, que no hi ha una afectació en el pressupost del 2017, sinó que tot el del 2016 probablement s'ha acabat i s'ha pagat, o no s'ha pagat, s'ha consignat des del pressupost de 2016. El pagament ja és una altra cosa que ja veurem. Destacar això, doncs, bueno, que en anys anteriors sí que n'hi havia hagut sempre una miqueta. En el 2015 17.000 euros, en el 14 una mica més, 100 i escaig mil. Tot això com s'està aconseguint? Bueno, doncs mesurant bàsicament la despesa, no? L'execució de la despesa no s'ha quedat al 93,71%, quan els ingressos que hi havien previstos doncs han acabat sent el 105%, o sigui, 5% més del pressupostat en quant a ingressos i un 6,3% menys en quant a despeses del que s'havia pressupostat. Al final, doncs, això. Cal destacar també que les obligacions reconegudes, bueno, els pagaments sobre les obligacions reconegudes també té una bona evolució, que en el 2015 estava en el 80,27% i el 2016 hi ha un 90,95%. Per finalitzar, perquè és molt avorrit això, entenc, estalvi brut, que és la diferència entre ingressos i despeses corrents, en el 2015 teníem 454.980 euros i ara a final del 2016 hem arribat amb 922.501. I una última dada referent al període mig de pagament, que també està tenint una evolució destacable, que a finals del 2015 era de 130 dies i a finals de 2016 l'hem situat en 44 dies. Això és el temps mig de pagament a proveïdors, des que s'aprova la despesa fins que la paguem. I bueno, és això, doncs, l'evolució d'aquesta de 4 mesos i escaig a un mes i mig. I bé, aquestes serien les dades una mica més destacables. Jo deixaria. Bueno, és que una cosa és des que s'aprova la factura i l'altra, si vols sumar-li el temps d'aprovació de la factura, si ja és una, seria una altra. Però bé, com que hem comparat el mateix, doncs ja amb això estaria.
Sí. Felicitem els números que deixem d'aquest exercici, ja que sense canviar de cap manera destacada l'evolució del pressupost ni l'economia d'aquest Ajuntament, doncs han obtingut els mateixos resultats que obteníem nosaltres, amb un endeutament ja per sota del 110% que hi era l'any passat, amb un romanent de tresoreria, per tant un estalvi important, reconeixent aquest cop que els vam deixar en caixa 587.000 euros el 31 de desembre de l'any passat, i per tant entenem que l'evolució és la que l'estructura pressupostària i econòmica que tenia aquest Ajuntament ve a ser la mateixa. Per tant, el felicitem per mantenir el mateix camí. L'únic que no el puc felicitar és el fet que el pressupost està per prestar serveis i per gastar-lo tot. Per tant, no s'ha gastat pràcticament, és a dir, s'ha estalviat més del que es tenia, que el que s'havia d'estalviar, tot i que tenim més ingressos, i aquest estalvi que té de més és el que haurien d'haver destinat per prestar serveis, tot i que en alguns casos es anava dient no podem fer això perquè no hi ha diners, no hi ha diners. Bé, aquí es demostra que sí que hi havia diners, o que no hi havia potser era voluntat de gastar-los, però bé, això és un tema de voluntat política. Per tant, li felicitem per l'evolució del pressupost i òbviament doncs estarem atents a l'evolució del 2017, que esperem que sigui en la mateixa sintonia, tot i que creiem que podria ser millor si es cobressin tots i cadascuna de les taxes i impostos que ja tenim fixats, com poden ser els de llicències d'obres, que en aquests moments no s'estan cobrant com s'haurien de cobrar. Gràcies. Bé, no es vota perquè és una compta, entenc jo, no?
Intervenir, no? Encara una mica. Sí, li agraeixo la felicitació, per suposat, realment, i, però vaja, no puc estar de fer-li algun comentari de del que m'ha dit. Per un cantó, el romanent dels diners que van quedar a caixa a final del 2015, que eren aquests 587.177, el reconeixem perquè és una dada que en el paper consta i així, però aquí ja vam explicar en el seu moment i també puc recordar ara que no la totalitat aquesta és real, sinó hi havia una part d'una subvenció turística que hi havia com reconeguda, que vam haver de desestimar perquè enteníem que no era viable. Per tant, es veia decrementat aquesta quantitat, i també hi havia, no faltava per contemplar un deute que té la Apple amb l'Ajuntament, que també si s'ajusta això, doncs es veu decrementat bastant aquest import. Però bé, que tampoc no és per entrar ara en coses que ja s'han parlat en el passat, però bé, no és que reconeguem, sinó que si és una dada, que si fem uns ajustos que considerem que s'havien de fer, quedaria un import menor. Però, i per últim, referent a la prestació de serveis, si no hem executat la totalitat de la despesa pressupostada, bé, això és un estalvi. Hem donat els serveis que teníem, que podíem amb el pressupost que teníem. Algunes coses no s'han executat i s'han deixat pel 2017. I el criteri era aquest, contenció de despesa, i si apareix alguna cosa a última hora que no hi ha diners per fer alguna cosa, doncs sí, ho mantenim i ho defensem igual amb aquests de mateixos coeficients. No es pot gastar, si ja tens una cosa pressupostada per fer una cosa, a última hora no la pots destinar a una altra cosa, i a més també amb els criteris que també si defensem que és, o sigui, és una mica més complex que tot plegat. Però bé, aquí ho deixaria, agraint de nou la felicitació, que és el que al final importa i és el destacable. Ho trobo d'ara.
Quan es diu fons líquids vol dir el que hi ha en caixa en aquell moment. Uh-huh. Per tant, no intentem dissimular-los. Fons líquids és el que hi ha a la caixa en un dia determinat. I això eren 587.000. No li donem més voltes. En aquests moments hi ha 700 i pico, el 31 de desembre hi ha 587. I escolti'm, és un tema de voluntat acabar-se el pressupost per prestar serveis, i simplement esmento que en algunes ocasions es deia doncs, no hi ha diners, no hi ha diners, no podem fer-ho perquè no hi ha diners, i aquí es demostra que sí que hi havia diners, i amb aquests resultats no cal pujar impostos. Amb aquests resultats i aquesta previsió no cal pujar impostos per aquest any.
Aviam, sí. Em sembla que ja sé per on va. De fet, amb aquests diners que hi ha a caixa tenim les dificultats que hi ha per pagar proveïdors i de més. O sigui, aquesta quantitat de diners, això no és tenir diners per fer grans coses, perquè hi ha grans dificultats encara i estem fora dels terminis legals, que estem en línia d'aconseguir-los, de pagar a proveïdors. Vull dir que no és els diners que hi ha amb el que movem aquí, no, aquests 587 no donaven per el que es necessita. Entenem que ha d'anar cada vegada més. I a la pujada d'impostos no n'hem fet, si es refereix a l'IBI, bueno, no n'hem fet. Hem fet una pujada d'impostos de l'IBI del 2%, quan l'any passat se'n va fer del 2,8%, i mantenc que serà un 2%, tot i que farem un 7 si a última hora no ho podem evitar, que ja m'ho ha explicat, que com molts altres ajuntaments ens hem trobat en una situació molt particular aquest any en la qual igual no serà d'aplicació el coeficient que vam aprovar en ple, i es quedarà el que, sense ajustos, el del govern central, que és el de la revisió cadastral. Per tant, es quedarà amb un 7%, però aprofito per recordar el que ja hem anunciat, de que els següents dos anys, el 2018 i 2019, es compensarà, i al final hi haurà una baixada important del 6% al 18% al 2018, per poder retornar, perquè és un retorn, el que passa és que tindran que aportar menys, i al final es compensarà per aquest augment indegut que no era desitjat, d'aquests 5 punts més. Però bé, ja debatrem si volem, més extensament si volem.
Bé, doncs deixem acabar. Molts altres ajuntaments, no, 7 de 311 de la província de Barcelona.
7
de 311.
Dels afectats.
Dels 311.
Clar.
Bé, no sé els que són afectats.
Els afectats però... de la revisió cadastral, que estan acollits, perquè els que no tenien revisió cadastral han pogut seguir el calendari d'aquest any.
Estic segur que és molt menys que un 5%, però bé. En tot cas, no és un consol que els altres els hi hagi passat el mateix.
Bé.
Està clar. I és un tema, insisteixo, de prioritats. La nostra prioritat seria gastar més, si ja que en el pressupost ho permetia, per prestar serveis a les persones dels ciutadans de Caldes. Vostès opten per la política més de contenció. Res a dir, és un tema de prioritats i ja està.
És un tema de circumstàncies que ens hem trobat i que necessitem sanejar uns números, i els serveis que hem donat, bueno, això és discutible ara, per tant tampoc no entraré en detall, però recordar això referent a l'IBI, vostè sap que ha sigut un error administratiu, i així i és completament aliè als polítics, i així ho dic perquè amb la cara ben alta, i a qui vulgui li explicaré més, és així. Aleshores reconeixem el tema, perquè som tots l'Ajuntament, però les coses pel seu nom, no aprofitem les coses per atacar a qui no toca i treure un rèdit polític. A vostès els hi hagués passat, estic segur, el mateix amb el mateix, sí, però bé,
havia segut jo que no ens passava el mateix, perquè
no s'hi van trobar amb aquesta situació.
Comptàvem els terminis, i és decisió de l'òrgan polític,
no responsabilitat del polític comptar el termini.
M'està dient que hi ha algun administratiu que té responsabilitats en això?
És un error administratiu, així ho hem plantejat des del primer moment.
En tot cas, hauríem d'obrir un expedient informatiu per saber de qui ha sigut la responsabilitat, però jo penso...
No és el nostre tarannà, entenem que són...
Bé, escolti, tots els ciutadans ho acabaran pagant, això.
Ho acabarem compensant.
En tot cas, jo insisteixo, és decisió de l'òrgan polític portar a aprovació en els terminis que toca les ordenances i els impostos, que quan correspon. Vostès es van enredarir, van portar-ho més tard, i ha passat el que succeïa. Bé, ja està, però no defugim la responsabilitat.
Sí, sí. Ja li...
No la defugim.
Bé, com vostè vulgui. Jo ja he dit el que tenia que dir.
Doncs també això que deia de que cobríssim les taxes que s'han de cobrar, ho fem, i també hem aprofitat per cobrar els cànons que també s'haurien d'haver cobrat, que estem cobrant cànons pendents del 2012, i a part també revisem els pagaments que fem a concessions. I passarem al punt 6, que és l'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals 4, 9, 13 i 26.
Sí, una prèvia. Jo demanaria votar-les per separat i tractar-les per separat, ja que cadascun dels continguts de les quatre ordenances són ben diferents.
Sí, sí, sí.
L'acord és conjunt, eh?
Sí, fem l'acord conjunt, però després parlem de cada ordenança, si de cas.
Primer, aprovar per l'exercici 2017 i següents la modificació de les ordenances fiscals que a continuació relacionen, així com el de seu text refós. Ordenança fiscal número 4, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Es modifica l'article 6è, beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable.
El que s'afegeix és el punt 2, s'estableix una bonificació del 95% de la quota íntegra de l'impost en la transmissió de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitatius de domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor de cònjuges, ascendents de primer grau i adoptats, descendents de primer grau i adoptants, sempre i quan acrediten convivència mitjançant padró municipal amb el causant com a mínim durant els dos darrers anys. Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació que refereix a aquest apartat juntament amb la documentació que ho justifiqui, dins del termini establert per a presentar l'autoliquidació o declaració a l'apartat 7 de l'article 11 d'aquesta ordenança. S'afegiria amb aquesta proposta, segons m'ha comentat el regidor d'Hisenda, que no obstant s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual quan es parla de que es considera per habitatge habitual a efectes d'aquesta bonificació quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de salut suficientment acreditades. L'habitatge, un traster i fins a dues places d'aparcament es poden considerar conjuntament com a habitatge habitual, sempre i quan es troben situats al mateix edifici o complex urbanístic. Voleu tractar això en particular?
Jo insisteixo que, a veure, jo demanaria que els dictàmens es poguessin...
Tot sencer?
Perdó, per separat, perquè, insisteixo, hi ha algunes ordenances que nosaltres hi estem a favor, altres no hi estem a favor, i per tant se'n farà difícil poder fer un vot unificat.
Doncs aleshores què volen fer? S'aprova aquesta... O sigui, tracten aquesta per separat i després anem llegint les altres. Vale. Doncs.
Hem estat treballant amb consells d'estudis d'ordenances on estan involucrats tots els grups municipals i sembla que això, ara ho confirmaran, però que hem arribat en aquest text d'acord, és introduir una bonificació que està a la gran majoria de poblacions i que aquí faltava per la que ha citat la secretària en els casos de convivència, dels hereus, bé, per adequar-nos una mica amb el que hi ha i que trobem just que es faci aquesta bonificació.
Sí. Bé, doncs agraïm que s'hagi introduït aquesta modificació, ja que vam fer la sol·licitud en el ple del mes de gener. Per tant, entenem doncs, que tots estaven pel mateix, fins i tot s'havia comentat, i per tant adequem l'ordenança a les circumstàncies de situació econòmica que viu el país i de retruc al nostre municipi. Sí que demanaríem que s'habilités una partida específica de subvenció, entenem que ha de ser en aquest sentit de subvenció, per aquest exercici, per donar compliment en els casos que en cas d'haver-n'hi puguin ser retroactius a data 1 de gener del 2017, l'any en curs, evidentment no pot ser abans, i els casos que es contemplarien amb aquesta ordenança aprovada es poguessin ser doncs, subvencionats d'alguna manera i no es veiessin afectats per la demora en l'aprovació de la modificació de l'ordenança. No crec que siguin masses, però...
Sí, recollim aquesta demanda i l'estudiarem, perquè ara no sé jo també les recomanacions que ens farà l'organisme al respecte, el tema aquest de la retroactivitat, que potser no és possible perquè no ens deixin, però per nostra part tampoc no hi hauria cap problema, però farem les gestions que siguin necessàries i ho estudiem i acabem de parlar.
El que està clar és que la retroactivitat no es podrà aplicar, per tant, per això demanem habilitar una partida de subvenció específica per aquests casos. Els casos que en cas d'estar vigent a l'1 de gener del 2017...
Doncs això ho estudiarem, veurem...
El nostre vot serà favorable en aquesta ordenança.
Doncs l'aprovem per unanimitat.
Aleshores, seria aprovar per l'exercici 2017 i següents la modificació de l'ordenança fiscal número 9, reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. Aleshores, aquí és l'article 6è que es modifica i hi ha primer ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d'ús públic que facin els industrials a materials o productes de la indústria o comerç a què dediquen la seva activitat, inclosos els vagons o vagonetes metàl·liques anomenats containers. Per metre quadrat o fracció al dia són 5 euros, un mínim d'epígraf 40. Anem per separat o ho llegim tot i després es tracta?
Llegim tot el que té a veure amb la nou, no?
Tarifa segona, ocupació materials de construcció, ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb runes, materials de construcció, vagons per a la seva recollida o dipòsit i altres aprofitaments anàlegs, saques. Per metre quadrat o fracció al dia, 3.350 euros. Mínim epígraf, 40. Tarifa tercera, tanques, puntals, estíntols, bastides, etc. Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb tanques, caixes de tancaments, siguin o no, per a obres i altres instal·lacions anàlogues. Per metre quadrat o fracció al dia, 3 euros. Mínim d'epígraf, 80. Tarifa quarta, reserves d'espai a la via pública, talls de carrer, descàrrega de materials, mudances, etc. Ocupació amb necessitat de senyalització policial i reserva d'espai, metre quadrat o fracció al dia, 5 euros. Ocupació i reserva d'espai sense senyalització, per metre quadrat i dia, 3,50. Tall de carrer amb afectació de transport urbà per dia, 300. Tall de carrer sense afectació de transport urbà per dia, 150. Mínim epígraf, 80. 80 euros. Tarifa cinquena, grues. Per cada grua utilitzada en la construcció, per dia, 65 euros. Tall de carrer amb afectació de transport públic per dia, 300 euros. Tall de carrer sense afectació del transport públic per dia, 150 euros.
Bé, vist l'ordenança, dir que en l'informe tècnic econòmic posa de relleu que la taxa d'ocupació dels terrenys d'ús públic amb mercaderies i materials de construcció, runes, tanques, puntals, etc., etc., en algues que es proposa originar volum d'autoliquidacions i conseqüentment de més drets reconeguts per cobrir les despeses bàsiques per la prestació d'aquest servei. Es dedueix així mateix que els ingressos previsibles no excedeixen dels costos dimans de la prestació del servei tal com ordena l'article 24.2 del text refós de la llei reguladora d'hisendes locals. Simplement afegir aquest tema.
Bé, després d'haver escoltat les explicacions de la comissió informativa i abans ho mirat, nosaltres creiem que és brutal la pujada que es fa en aquesta ordenança, és excessiu. És a dir, passem de pagar 3,55 euros per metro quadrat al mes a 5 euros al dia. És a dir, qualsevol ciutadà que vulgui ocupar la via pública amb un contenidor, encara que sigui d'aquests d'un metro, és a dir, li estem fent pagar moltíssim, moltíssim més que el que es pagava fins ara. Això creiem que el que pot acabar provocant és que els ciutadans a l'hora de fer petites intervencions o podes no notifiquin, no adquireixin contenidors i vagi directament als contenidors d'escombraries que l'acabarem pagant entre tots plegats. Per tant, creiem que no toca aquesta pujada i més després dels resultats que hem vist de l'exercici anterior, creiem que està desmesurada i penso que aquí ha d'haver un error. És a dir, puc entendre que es passi dels 3,55 al 5 al mes, però al dia creiem que és exorbitant. Al igual que el tall de carrer, una grua, per tindre una grua 65 euros cada dia. Bé, creiem que això és un afany recaptatori, no toca, amb sinceritat. Creiem que és excessiu el que aquí es porta a aprovació i per tant no podem estar gens d'acord i el nostre vot serà contrari.
Bé, nosaltres després d'haver vist a l'informe que ens han fet i també comparar amb totes les poblacions del voltant, pensem que eren unes tarifes que estaven molt desfasades, per tant el grup d'Esquerra Republicana hi estem a favor. O sigui que l'aprovem per 6 vots a favor i 4 en contra. I anem a la 13.
Ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. A l'article 5è, beneficis fiscals. Hi ha la de l'Estat, les comunitats autònomes, les entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per procedir als aprofitaments especials referits necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. Aquest benefici ja és establert per l'ordenança. Llavors s'afegiria, resten exempts del pagament d'aquesta taxa durant les diades culturals i amb motiu de la celebració d'actes de promoció econòmica, que en aquest cas aquests actes es fixaran per junta de govern local, les persones físiques o jurídiques que exerceixin una activitat econòmica de floristeria i llibreria a Caldes d'Estrac, que si escau hauran d'acreditar degudament. Entitats i associacions culturals i altres col·lectius sense ànim de lucre, amb seu a Caldes d'Estrac, centres educatius de Caldes d'Estrac, així com l'Institut d'Educació Secundària Obligatòria on estiguin escrits els joves del municipi.
En aquesta ordenança una mica el que hem volgut fer és regular tot. Hem pensat bàsicament en Sant Jordi, el que passa que hi ha altres diades també, doncs, quan intentem fer actes de promoció econòmica, quan ara hem fet les tapes al mercat o si es fa jazz a Can Muntanyà, quan som nosaltres els que convidem algun comerç de Caldes, doncs, que vinguin a posar la seva parada, seria absurd que llavors els hi cobréssim la taxa d'ocupació. I aquest és el perquè d'aquesta modificació, que jo crec, no sé si som a temps de modificar. Jo potser afegiria, ara que m'ho torno a mirar una altra vegada, que quan parlem de les persones físiques i jurídiques que exerceixin activitat econòmica de floristeria i llibreria Caldes d'Estrac o comercial, potser afegir, perquè a vegades no parlem de flors i de llibres només, no, Montse, aquí darrere, doncs posar, veus quan diu floristeria i llibreria o comercial, perquè, i que llavors ja es decidirà en junta de govern, perquè floristeria i llibreria és molt específic de Sant Jordi, però que així ens hi tingui cabuda, doncs, quan fem, per exemple, això, nit de tapes, si li demanem a algú que vingui al mercat perquè el mercat estigui més ple, clar, no li cobrarem aquell moment d'ocupació, o els exemples que us posava, no? La nit de jazz, per exemple, i tot això, no? Que podem afegir perquè sigui una mica més genèric.
Bé, com l'alcaldessa diu, fins ara el que es feia doncs, era autoritzar, després una bonificació i estàvem més estona fent papers que no pas muntant la pardeta. Per tant, queda com a mínim recollit. Sí que les modificacions que intenta posar, doncs, potser valia la pena que fossin força objectives, és a dir, que no quedessin en mans de la subjectivitat, perquè tothom sabés exactament qui pot demanar, qui no pot demanar. Per tant, el redactat, en tot cas...
Sí, però com que diu que els actes es fixaran per decisió de Junta de Govern...
En tot cas, seria pels actes que fixi la Junta de Govern. Eh? Us sembla?
Que en aquest cas... Aquests actes es fixaran per Junta de Govern local, o que fixi la Junta de Govern local.
Sí, seria bo que com a mínim un cop a l'any hi hagués un llistat d'actes en els quals se sabés quins, és a dir, que poden ser beneficiaris d'aquesta ordenança.
Però és que a vegades són coses que van sorgint, hi ha coses que ja estan previstes.
Certament, sempre hi ha una part de... En aquest cas el nostre vot serà favorable.
Són dies comptats, vull dir, ja són casos molt comptats que ja s'estava fent una mica, simplement que es reculli i així no hi ha problemes. Doncs l'aprovem per unanimitat. I passem a la 26.
Bé, l'ordenança fiscal número 26, reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola bressol, no es modifica cap quantia, perquè és el que s'està cobrant. Simplement és a l'horari que s'estableix a l'article 6è, que diu la quantia de la taxa és determinada aplicant les tarifes següents, que com he dit no es modifiquen.
Tarifa 1, dies feines de dilluns a divendres, servei bàsic de 1 a 3 anys, matí de 8 a 12 i tarda de 15 a 17. Servei nadons de 0 a 1 any, matí de 8 a 12 i tarda de 15 a 17. Quota de material escolar, servei bàsic de 1 a 3 anys. Servei nadons de 0 a 1 any, el pagament, bueno, això és pagament de la quota, que és el que ja s'està fent. I llavors s'afegeix als serveis complementaris al servei bàsic ofert, que més endavant es relacionen, seran assumits per les famílies segons el preu que estipuli l'empresa gestora del servei d'escola bressol municipal Sagrada Família de Caldes d'Estrac. Serveis educatius, Vall de Cartró SL. Aquests serveis complementaris són servei de menjador escolar de 12 a 15, servei de permanències de tarda de 17 a 18 i per al servei de permanències de tarda és necessari un mínim de 5 infants fixes per a la seva prestació.
Doncs en aquesta no hi ha massa més perquè és, això és un error de, que anàvem arrossegant d'horari. I ja està, l'hem esmenat.
Bé, nosaltres en aquest cas ens abstindrem perquè recordem que això estava aprovat i per tant no ens hi posarem a discutir-ho.
Com que no s'ha trobat aquest, vull dir, no.
Precisament ens abstindrem i per tant cap problema.
Doncs l'aprovem per 6 a favor i 4 abstencions.
Aleshores, perdó,
Sí.
Però ara s'ha de llegir el següent, que tot això, o sigui, el segon punt seria imposar les taxes que s'han relacionat, imposar aquestes taxes, o sigui, l'acord ha d'incloure això, i a més, el tercer és els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici de 2017, així com el text refós aprovat seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la província, quart, exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la província. Durant el període d'exposició públic d'aquestes ordenances, els que tinguin un interès directe o resulten afectats en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimen oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública, sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Passem al punt 7, que és l'aprovació de la nova ordenança fiscal número 31.
Primer, aprovar provisionalment per a l'exercici 2017 i següents l'ordenança fiscal que a continuació relaciona, així com el seu terreny fos, que és l'ordenança fiscal número 31, taxa per a la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per a la instal·lació d'anuncis que ocupen el domini públic local. Segon, imposar les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local i aprovar les ordenances fiscals reguladores de les mateixes que a continuació relacionen, que és aquesta número 31. Tercer, els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la província. Quart, exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la província. I que durant aquest període d'exposició al públic es podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que s'estimen oportunes. Transcorregut el període d'exposició sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Vale, tu les tens, Montse, aquí les taxes, si no l'haurem de deixar sola.
A veure, aquí, si voleu, el que és l'article 6è de la quota tributària.
Jo proposo
l'article 6è,
Hi ha cartells indicadors amb la instal·lació inclosa. Cartell més instal·lació, 290 euros unitat. La renovació dels cartells indicadors, com a conseqüència del desgast propi del material, canvi de normativa o actes vandàlics, anirà a càrrec de l'anunciant, segons els preus del subministrador. Quan l'anunciant es dona de baixa del servei, té obligació de comunicar-ho a l'Ajuntament. S'incorpora una taxa de 30 euros anuals en concepte d'actualització de béns de domini públic per cada cartell indicador.
Jo, si els sembla bé, aquest punt el deixaria sobre la taula per poder-lo... perquè ho hem tingut tard i per poder-ho mirar més bé tots plegats.
Però no serà cap problema.
Doncs el deixarem sobre la taula i passarem al punt 8, que és l'aprovació de la modificació de la plantilla del personal del pressupost de 2017.
Primer, aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal municipal per incorporar el quadre que havia de figurar amb els dos agents de policia d'estiu que figuren en les plantilles de cada any. Segons sotmet el present acord, informació pública pel termini de 15 dies mitjançant anunci en l'Oficina Oficial de la província. Durant aquest termini, els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen pertinents. Transcorregut aquest termini, si no s'han presentat al·legacions, s'entendrà elevat a definitiu aquest acord d'aprovació inicial.
Sí, només aclarir que és un tema de forma, que si podem apagar l'altre, diguem, no hi ha cap modificació ara de que incorporem re nou, sinó que aquests dos policies d'estiu ja estaven contemplats en el pressupost municipal. Simplement en el moment, i en paper inclús ho teníem, la plantilla associada al pressupost, però per un tema de copiar i enganxar de les taules, els dos policies van quedar, que no, al final no van aparèixer a l'acord final, però que estan comptats, i simplement era, doncs, això, posar-ho de manifest i fer-ho arribar a tots els òrgans competents d'aquesta modificació.
Tot i que ens vam votar en contra del pressupost, creiem que aquesta incorporació no afecta, i en tot cas hi ha una certa necessitat de disposar d'efectius per l'estiu, i per tant ens abstindrem.
Favor, quatre abstencions. I anem al punt 9, que és la ratificació de l'acord de dissolució del Consorci per la gestió de la televisió digital local pública de la demarcació de Mataró.
Primer, ratificar en tots els seus termes l'acord de dissolució del Consorci per la gestió de la televisió digital local pública de la demarcació de Mataró. Programa número 1 de canal múltiple 24, amb referència TI06B i denominació Mataró, Consorci Digital Mataró Maresme, adoptat per acord plenari del Consorci de data 23 de gener de 2017. Segons trasllat el present acord al Consorci Digital Mataró Maresme, a fi i efecte que ho incorpori a l'expedient i una vegada sigui instruït i definitivament acordat pel seu plenari, ho trametri a la Direcció General d'Administració Local per a constància de la dissolució del dit consorci.
Ah, bueno, sí, aviam, sí, ja ho vam anunciar amb el darrer ple. De fet, estem fent els passos legals per la dissolució del consorci i després i ja està, no té més. Si vol afegir alguna cosa.
Sí. No ens ho hem inventat nosaltres, vull dir, és
no,
el consorci.
Aquí el que es porta a votació és ratificar l'acord del mateix consorci que s'ha hagut de dissoldre per incorporar televisió i ràdio a Mataró i per tant fer una empresa mancomunada. Per tant, s'ha de portar tots els plens que n'eren membres del consorci a ratificar aquesta dissolució. Per tant, com que ja ho hem aprovat en altres instàncies, a part per nostre vot serà favorable.
Ratificat per unanimitat. I passem als punts d'urbanisme, el punt 10, que és l'aprovació de l'expedient de contractació que ha de regir el procediment obert mitjançant l'aplicació de diversos criteris d'adjudicació de la concessió de manial de l'ús privatiu del mòdul 5-6, dels mòduls 5-6 del Parc Joan Maragall.
Sí, bona nit. dos objectius polítics clars d'aquest govern. Un és la dinamització econòmica del poble i el segon és posar ordre al desori que vam trobar quan vam arribar al govern. Per la primera part traiem la concessió del mòdul 5 i 6, després d'haver estat quasi 5 anys sense pagar ni un cànon i tindre un deute de 70.000 euros, vam recuperar la concessió en aquest any que hem estat a govern i per tant ara traiem la concessió perquè puguin optar qualsevol ciutadà o ciutadana del país. És la situació en la que ens vam trobar i per tant volem dinamitzar, ho hem dit moltes vegades, dinamitzar comercialment la part baixa del poble, la que dona la platja, i per tant és un pas més de la manera que vam treure també el mòdul 3 i hem anat traient diferents mòduls i van molt de temps no van pagar canons.
Bé.
Es llegeix la proposta. Primer, aprovació de l'expedient de contractació que ha de regir el procediment obert mitjançant l'aplicació de diversos criteris d'adjudicació de la concessió de manial de l'ús privatiu dels mòduls 5 i 6 del Parc de Joan Maragall. El cànon inicial serà de 3.500, el cànon anual de 7.000. Segon, aprovar els plecs de clàusules administratives i tècnics particulars que regiran aquesta contractació. Tercer, sometre a exposició al públic el plec de clàusules tant administratives com a tècniques pel termini de 15 dies hàbils mitjançant anunci en el butlletí oficial de la província de Barcelona i el perfil del contractant, els efectes de possibles reclamacions. Cas que no se'n formulin delegacions, els plecs s'entendran aprovats definitivament sense necessitat d'acord d'adoptar un nou acord. Quart, obrir la convocatòria i anunciar la licitació de l'esmentada contractació simultàniament a la informació pública que es tramitarà de forma ordinària que es durà a terme mitjançant procediment obert. Cas que es presentin al·legacions, la licitació restarà ajornada fins a la seva resolució.
Bé, en tot cas, senyor González, hi ha una cosa que es diu organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona que si un no paga, l'executa. I això doncs ho hem vist en altres concessions. A títol informatiu, esperem que aquesta licitació, tal com diu vostè de dinamitzar el front marítim, vagi millor que la del mòdul número 9, que recordo que la darrera licitació es va fer correcuita, tenia que estar en funcionament el juliol de l'any passat i encara està per obrir-lo pràcticament. I tot i així pensàvem fer-ne un canvi de societat que finalment els vam fer entendre que no era possible. El nostre vot evidentment serà favorable, ja que qualsevol licitació que vagi en benefici doncs, de l'activitat econòmica sempre hi estem d'acord i comptaran amb nosaltres. Sí que els demanaria que aquest cop ens incloguin en les meses de contractació i de licitació i no facin com la darrera, que avui hem rebut la convocatòria per demà. I només ens convoquen per aquelles que queden desertes, perquè teòricament demà del mòdul número 3, també del Parc Maragall, que ha quedat deserta, demà hem d'obrir les pliques per declarar-la deserta. Esperem que se'ns cridi no només per això, quan les concessions queden desertes, sinó que se'ns cridi per les obres públiques o per aquelles concessions en les quals sembla ser que no ens volen perquè deuen, no sé, que deuen amagar perquè no ens permeten el que està clar és que convocatòries amb meses de contractació una per deixar-la deserta, a la resta de concessions ni se'ns crida ni se'ns espera. Bé, esperem que canviïn una mica el tarannà i la transparència realment sigui el que toca. Com deia senyor González, esperem que aquest cop tingui més sort, li desitgem i compti amb nosaltres amb el que necessiti per aquests temes i per dinamitzar el front marítim.
Per respondre-li ràpidament i no entrar molt al el trap que vostè posa sempre per canviar el tema, dilluns l'esperàvem aquí per una reunió d'una comissió i vostè va trucar 4 hores abans de que no podia venir i se li va canviar dimecres. Per tant, no exigeixi tanta responsabilitat a un govern en relació a les reunions quan vostè no compleix mai. L'organisme pot cobrar, però sobre la gestió del contracte la porta l'Ajuntament, i per tant quan un concessionari està més de 2 anys sense pagar em sembla que el contracte es podia haver liquidat. Però no es preocupi, des de la regidoria li donem ordre a la secretària de que l'expedient de rescissió d'aquest contracte passi a sindicatura de comptes i que miri a veure qui és el responsable d'haver estat 4 anys o 5 anys sense haver cobrat i d'haver-li, perquè aquest senyor sap què passa, que ara estem al govern i aquest propietari ha vingut a parlar amb nosaltres i aquest senyor no anava a l'organisme a parlar de si podia pagar o no podia pagar, parlava amb vostè, no? Vostè diu que no? Vull que consti en acta. Vull que consti en acte que el senyor no ha denegat, ha negat parlar amb el propietari del concessionari. A vegades dic que no. Per tant, jo no he acabat, perdoni, jo l'he deixat parlar sempre. Jo
sí, acabo, però permet,
acabo, jo, no, no, però jo acabo la meva intervenció i vostè segueixi després si la senyora alcaldessa li dona el torn. Perquè si no li dona el torn s'acabarà aquí i es votarà i ja està. Nosaltres, jo des de la meva regidoria li demano a la secretaria d'intervenció que s'enviï aquest expedient de recuperació d'aquest contracte amb un deute de més de 70.000 euros a la sindicatura de comptes i que digui qui és el responsable, perquè vostè s'omple aquí la boca i s'ha omplert la boca de que ha deixat molts comptes i moltes històries molt ben muntades, però el que ha deixat aquí amb aquesta concessió ha sigut un pufó de primer nivell i per tant li demanem a la secretaria aquest tema en relació si vol estar a la taula o no vol estar a la taula. Per nosaltres no hi ha cap problema, per mi personalment no hi ha cap problema. La taula, que baixi a la taula, que vingui un dia més, no hi ha cap problema, però vingui. El que no pot ser és que després no vingui. El que no pot ser és que després no vinguin, perquè això passa més d'un cop. Moltes gràcies.
Bé, diuen que les mentides tenen les potes curtes. Aquest alcalde, quan ha estat alcalde, ha parlat amb tots els concessionaris, òbviament, amb els que han pagat i els que no han pagat. Ara bé, quan algú demanava que no podia pagar o que demanava un aplaçament, se l'enviava a l'organisme, com tots, tots igualets, no? Tots igualets. Per tant, jo no nego haver parlat amb ningú, sí que li nego que hagi fet els tràmits perquè pagués o no pagués, perquè això és radicalment fals. I escolti'm, digui'm quina mesa no hem vingut o no ens hem presentat, que ens hagin convocat, evidentment, digui'm-ho ara aquí, perquè de concessions han tret un grapat, porten un any a govern, suposo que se'n recordarà a quines hem vingut i quines no. I en tot cas, el fet de no poder vindre amb una comissió informativa i notificar-ho, doncs és per motius justificats. A partir d'aquí va tindre bé l'alcaldessa a canviar, va fer dues propostes, una hora més tard o un altre dia, i l'alcaldessa va tindre bé a canviar el dia, i així es va acordar. On està el problema, senyor González? Vostè en moltes comissions a l'última tenia que donar compte d'això i tampoc va vindre, i no li posem falta, òbviament. Sí que estava a la comissió.
No vinguessin a la
comissió. Això no és cert. Les darreres, senyora alcaldessa, les darreres, a les darreres...
Ara li faré dir tot per escrit, senyor,
no? Si ho té tot per escrit. A les darreres del darrer 6 mesos, el senyor González ha estat a totes, sí o no?
Algunes, on ella t'explica,
doncs,
però
aquesta...
vostè em va demanar que no vinguessin. I està gravat, vull
perquè,
dir, tenim gravat.
Sí, això va ser les primeres i per què li vam dir?
Vostè va demanar que no vinguessin.
Per què va ser?
Bueno,
per un motiu,
perquè... sí.
Un motiu d'insults. També estan gravats. Per tant, li vam demanar que amb aquest comportament nosaltres no veníem. I a partir d'aquí es va acabar perquè vostè va posar una mica d'ordre a casa seva. A les darreres comissions hi ha estat. El fet de que no hi sigués dilluns, el dimecres passat en aquesta, no passa res. No estem discutint les faltes d'assistència, oi que no? No les estem discutint perquè vostè va donar compte dels seus punts i no passa res.
Doncs llavors no cal ni que tregui el tema de que no ve, si vostè ho va demanar.
No, miri,
en un moment donat.
Igual,
és una discussió pueril i que no ens porta enlloc.
Evidentment, però estic contrastant els arguments que posava el seu regidor.
Doncs una vegada contrastats
llavors,
passarem a votar.
I llavors li demanaria que se'ns convoqués i així podríem demostrar si venim o no venim, però que se'ns convoqui a totes.
Digues. Sí, val. De fet, heu dit que estàveu d'acord, no? D'acord, doncs queda aprovat per unanimitat i passem al punt 11, que és l'aprovació de l'expedient de contractació que ha de regir el procediment obert mitjançant l'aplicació de varis criteris d'adjudicació de la concessió demanial de l'ús privatiu de les parades vacants, la parada 2, la 3 i la 6 del mercat municipal.
Primer, modificar l'annex 1, detall de la descripció dels béns objecte de licitació amb indicació de l'entitat a la que pertanyen, superfícies, activitats predeterminades, cànon anual i import de les garanties provisional i definitiva, aprovat pel ple, celebrat en data 21 de juny de 2010, en el sentit de canviar les activitats predeterminades de la manera següent. Els usos de les parades P2, escassalada, i P3, fruites i verdures, mantenint la venda a la menuda d'articles per a l'alimentació de la població per activitats indeterminades, amb la finalitat de promoure i incentivar l'activitat econòmica del mercat municipal. Segon, aprovació de l'expedient de contractació que ha de regir el procediment obert mitjançant l'aplicació de diversos criteris d'adjudicació de la concessió demanial de l'ús privatiu de les parades magatzems del mercat municipal següents. Parades, la P2, magatzem M2, P3, magatzem M3, parada P6, emmagatzem M6. Al mercat municipal, les parades de la parada 2, pesca salada, superfície 22 amb 60 metres, amb 62 metres quadrats, el cànon seria de 1.787,50. De la parada 3, 1.820 i de la parada 6, 1.215. Tercer, aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran aquesta contractació. Quart, sotmetre a exposició pública el plec de clàusules administratives i tècniques particulars pel termini de 15 dies hàbils mitjançant anunci en el boletí oficial de la província i el perfil del contractant, els efectes de possibles reclamacions. Cas que no se'n formulin, els plecs s'entendran aprovats definitivament sense necessitat d'adoptar un nou acord. Cinquè, obrir la convocatòria i anunciar la licitació de l'esmentada contractació simultàniament a la informació pública. En cas que no es presentin al·legacions, la licitació restarà ajornada fins a la seva resolució.
Bé, tal com diu el punt i tal com ha explicat la secretària, és qüestió de treure i de dinamitzar econòmicament, tal com hem dit amb el punt anterior, el mercat municipal. Traiem les tres parades que feia més de 4 anys que no s'havia tret cap parada amb exposició pública per poder licitar, i aprofitem les tres parades més el mòdul del Parc Maragall per treure exposició pública, dinamitzar econòmicament, ingressar més diners, poder actuar també amb el mercat municipal, que necessita alguna reforma i per tant més ingressos per poder tirar endavant i equilibrar tot el tema del mercat municipal.
Bé, en aquest tema, igual que en l'altre, ens hi trobaran i per tant tindran el recolzament d'aquest grup per seguir dinamitzant el mercat i qualsevol activitat econòmica del nostre municipi.
Fantàstic, doncs queda aprovat per unanimitat. I passem a la segona part, la part de control, amb el punt 12, que és la moció presentada per Convergència i Unió per ajudar en els casos de pobresa energètica de famílies de Caldes d'Estrac.
Bé, en la reunió que hem tingut mitja hora abans, no sé si quedarà la regidora de Serveis Socials, però havíem comentat que hi havia la proposta de deixar-la al damunt de la taula per modificar i millorar-la.
Bueno, jo, bona nit, jo si volen els puc ara dir una mica per sobre el que jo he vist, i si vostès volen tornar a presentar una moció amb aquestes, però crec que són unes modificacions que no depenen de l'Ajuntament, per tant serà bastant difícil treballar-la.
Sí, però l'objectiu és que s'aprovi una proposta que sigui resolutiva i per tant que es pugui implementar. Si vostè que em faci una sèrie d'apreciacions per després rebutjar la moció i no poder-la aprovar tal com està...
No, és que justament, o sigui, el tema és que les accions que es descriuen en la moció ja s'estan fent des de Serveis Socials.
Vol dir que l'aprovaríem i no hi ha problema, o no l'aprovaríem?
No, perquè hi ha coses amb les que no estem d'acord, que no és un tema de Serveis Socials.
Per tant, la proposta que m'han fet abans de deixar-la damunt de la taula per rectificar-la seria el més adient?
Això ho he comentat jo, sí, quan estàvem parlant d'altres temes, i hem dit de que això s'havia de treballar perquè precisament hi havia coses que no es veien clares. No ho sé si ara s'ha pronunciat, què et sembla, Laura, el de deixar-nos a la taula o...
No sé, a mi... No
diu... És que,
Sí, és que simplement, vull dir, la podem deixar damunt de la taula, però entenc que la moció en si el que demana és garantir uns drets i uns deures. Aquests drets i aquests deures ja s'estan garantint ara mateix. Aleshores, no li trobo cap sentit, a no ser que es modifiqués molt la moció. Si vostès volen que la deixem damunt de la taula i la modifiquem, sí, però vull dir que l'objecte de la moció, que és garantir aquests drets, ja s'està efectuant ara mateix. Per tant, no li trobo el sentit ni votar-la a favor ni votar-la en contra, perquè és que ja s'està fent.
Per tant, si la deixem al damunt de la taula al proper ple, podem fer una resolució en aquest sentit o no?
Si arribem a un acord, sí, però repeteixo, les accions que demana, o que el que es demana, que és garantir els talls de subministrar, actualment des de l'Ajuntament de Caldes ja s'estan fent.
Però llavors tot això ens ho poden demostrar que s'està realitzant?
Sí, clar, el meu despatx està obert sempre, quan puguin venir jo els puc explicar tot sense cap tipus de problema.
Doncs si sembla, fem el següent, el deixem del damunt de la taula, treballem en una comissió, ens porten el que ja estan fent, si veiem que s'està realitzant per part nostra, doncs ho rectifiquem, i si no la tornem a deixar, la tornem a presentar al proper ple.
Perfecte, i tant, sí, sí, a mi em sembla molt bé. Sí.
Passem doncs al punt 13, que és la moció presentada per CiU relativa a la plaga del tomicus i per una explotació sostenible dels boscos del Maresme.
Bé, moció que presenta el grup municipal de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Caldes d'Estrac relativa a la plaga del tomicus i per l'explotació sostenible dels pobles del Maresme. L'ús de la biomassa forestal per a la producció d'energia tèrmica s'està implementant de forma generalitzada a tota Europa. L'augment dels preus dels combustibles fòssils, la necessitat de disminuir la dependència energètica exterior que tenen molts països, molt especialment el nostre, i en general per tots els aspectes mediambientals positius de la bioenergia i de la biomassa, han facilitat que s'estigui produint importants avenços tecnològics tant en la producció de la matèria primera com en les instal·lacions tèrmiques. Més del 90% dels boscos del Maresme són de propietat privada, que pertany aproximadament a més de 5.000 propietaris, dels quals hi ha un percentatge molt baix associats i amb una superfície mitjana que no arriba a les 4 hectàrees. S'ha produït un abandonament per part dels propietaris de la gestió per la poca rendibilitat de les mateixes, de les feines tradicionals del bosc i per tant de la seva cura i bona conservació. Aquest fet provoca el creixement de la massa forestal i el sotabosc, debilitant els arbres que, unit a la sequera dels boscos, ha facilitat que algunes afectacions endèmiques en els pins, especialment el tomicus, tinguin en aquest moment la característica de plaga, que obliga a tallar l'arbre per impedir que es propagui. A més, que els arbres morts per aquesta causa i per la sequera són un greu perill d'incendi pels boscos. Els arbres de la serralada marina, que forma part de la serralada litoral catalana, són a més fonamental per retenir l'aigua de les pluges tempestuoses i evitar riuades nocives per a l'home, els cultius i els habitatges. Si no es prenen mesures, es corre el risc de la desaparició d'importants zones de boscos a causa de les diferents amenaces que provocaran conseqüències molt negatives per al medi ambient, el paisatge i la biodiversitat. Hi ha altres zones del país que estan explotant econòmicament els boscos amb la biomassa, amb la fusta i amb les altres formes d'explotació, que a més d'obtenir un benefici econòmic mantenen en perfecte estat els boscos, evitant els riscos de desaparició dels mateixos a llarg termini. Només a la província de Barcelona es calcula un potencial de biomassa de 340.000 tones any. Atès que en el Maresme té 24.000 hectàrees de boscos, que significa un 65% de tot el territori comarcal, de les quals 6.600 són de pipinyer i 2.140 de boscos mixtes amb pipinyer, sumant al voltant d'un 36% de la superfície forestal de la comarca i un 22% de la superfície total del Maresme. Vist que actualment els seus boscos, i especialment les pinedes de pi minyer, i en els boscos mixtes amb pins pinyers, estan afectats severament per la sequera i de diverses plagues que han deixat més de 800 hectàrees amb arbres morts, i que tot indica que en els propers anys la situació encara serà més greu, afectant fins a 6.000 hectàrees, un 20% de la superfície forestal i un 15% de la total del Maresme, vist l'acord pres pel ple del Consell Comarcal del Maresme de data 21 de març del corrent, en què sol·licita el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya la declaració de zona d'actuació urgent als boscos del Maresme amb coberta vegetal de pipinyer i que s'endegui les accions necessàries per eliminar l'arbrat mort i gestionar el bosc per reduir el risc d'incendi forestal i millorar les condicions ambientals dels boscos del Maresme. Per tot això, el nostre grup presenta a l'Ajuntament de Caldes els següents acords. Potenciar per part de l'Ajuntament l'associacionisme dels propietaris de les parcel·les de boscos a fi d'obtenir les subvencions per als treballs per a l'erradicació de les plagues, especialment el tumicus, així com per afavorir l'explotació sostenible dels boscos. Fomentar xerrades, taules rodones, tallers, etc., en col·laboració amb el Consell Comarcal i dirigits a sensibilitzar d'aquesta problemàtica tant a la població en general com especialment als propietaris dels boscos. Aprofitar els treballs d'erradicació del tumicus per potenciar que les associacions de propietaris forestals puguin fer els plans d'ocupació i formació adreçats als treballs de manteniment i explotació sostenible dels boscos. Afavorir les instal·lacions de biomassa en equipaments municipals i a poder ser en biomassa de proximitat per ajudar a la gestió dels boscos del Maresme. Crear una comissió de seguiment dels presents acords amb tots els partits polítics amb representació institucional a la corporació local. Instar la Diputació i la Generalitat a incrementar els recursos per a l'erradicació de les plagues als boscos, així com per estimular l'explotació sostenible dels mateixos. I donar suport a la sol·licitud del ple del Consell Comarcal del Maresme, de data 21 de març del corrent, i sol·licitar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya la declaració de zona d'actuació urgent als boscos del Maresme. La pila? Els boscos del Maresme amb cobertura vegetal de pipinyer i que s'endiguin les accions necessàries per eliminar l'arbrat mort i gestionar el bosc per reduir el risc d'incendi forestal i millorar les condicions ambientals dels boscos del Maresme. Facultar a l'alcaldessa perquè pugui signar qualsevol document que derivi dels presents acords i en doni compte posteriorment al plenari de la corporació. I finalment, donar trasllat del present acord al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal del Maresme per al seu coneixement i els efectes.
Per part del grup d'Esquerra pensem que aquesta moció tant de bo hagués vingut fa 4 anys. Quan ara vostè tots els punts que ens està explicant doncs ja estan posats en marxa, ja s'han fet les xerrades, s'ha exposat, l'Ajuntament s'ha associat a, és de l'Associació Xins de Forestals. Per tant, nosaltres, com que sí que pensem que evidentment que s'ha de lluitar contra el tumicus i estem pendents que comenci la tala, que s'ha hagut de, per problemes tècnics s'ha endarrerit més del que teníem previst, perquè havia de començar el dia 13, no votarem en contra d'una moció que parla d'un tema que ens preocupa moltíssim. Aquí quan parlava doncs, que hi havia doncs, més del 90%, deia que més del 90% dels boscos del Maresme són de propietat privada, i que s'ha produït un abandonament. Jo diria que els de gestió pública també s'ha produït aquest abandonament. Ha sigut general, vull dir, també és mala sort que hi ha hagut aquesta plaga, però aquest abandonament ha sigut tant per part dels privats com per els espais públics, i una bona mostra és el nostre parc muntanyà. Per tant, no la votarem en contra, però ens abstindrem perquè ens fa pensar que es demana el que ara ja s'està fent i que tot això s'hagués hagut de posar a terme perquè aquest tumicus s'havia detectat doncs, ja fa anys, perquè per això hi havia les trampes posades en el parc muntanyà, que ens hem despertat tots tard, suposo que som uns més també, tampoc és cap consol, però que per part nostra ens abstindrem.
Bé, nosaltres creiem que quan un presenta una moció que es basa en un escrit d'un altre partit ha de començar explicant-lo, perquè és molt complicat treure una moció del Partit Socialista, copiar-la, afegir el tema del Consell Comarcal i entregar-la aquí com si no, com si és un treball del grup municipal, em sembla. I no hagués passat res, vull dir que només fer el comentari de que és una moció instada a Premià de Dalt, instada a Vilassar de Dalt, del PSC, amb la qual s'ha sumat a l'últim punt d'acord del 21 d'aquest mes al Consell Comarcal. Quan un agafa, pega, colorea i enganxa, pues, hi ha frases que són dures sobretot per un antic govern, com és: s'ha produït un abandonament per part dels propietaris de la gestió, quan nosaltres tenim un parc camp muntanya afectat per tumicus. Per tant, no deixa de ser que dintre de la moció vostès reconeixen un abandonament de la gestió d'aquest parc, cosa que li agraïm públicament, que per lo menos deixi clar que va abandonar la gestió d'aquest parc, perquè ens hem trobat amb un parc que entre el 50 i el 60% dels pins, com molts veïns d'aquest poble van veure la xerrada que van fer, els haurem de treure per replantar un altre tipus de vegetació i fer-lo més mediterrani. Ens estranya molt que no surti cap tema de vinculació directament amb Caldetes, on des de les regidories, no només la de Medi Ambient, sinó transversalment en les de serveis tècnics i directament a l'alcaldia s'ha estat treballant pel tema del Tomicus a Can Muntanya, i ens estranya que dintre de tota la moció no surti res referent al poble, només és una còpia d'una moció del PSC. Encara això i tot, agrair-li el fet de que es reconeixin aquest abandonament, dir que des de l'equip de govern s'està treballant en tots aquests punts, tal com ha dit l'alcaldia, i el PSC només pot votar a favor d'aquesta moció.
Bé, tot i les ganes que té vostè de fer sang, em sembla que poc en sortirà. Però miri, deixi'm que li expliqui un parell de coses. La xerrada que va tindre no fa pas massa, en què van vindre tècnics de la Diputació i que vostè presidia, els mateixos tècnics ja van dir que fa 2 anys Caldes Tomicus no n'hi havia, o no en van detectar almenys. Quan parlem de la moció estem parlant en genèric, perquè l'important és donar suport a la tramitació del Consell Comarcal, que és qui té la potestat per demanar a la Generalitat la declaració de zona d'urgència. Això vol dir obtindrem més recursos directes per als boscos de la nostra comarca, i quan parlem de nostra comarca també s'inclouen els de Caldes. Clar, jo li recordo que dimecres ens vàrem veure per ultimar el pacte del Consell Comarcal, se'n recorda? I li vaig fer esment d'aquesta moció, que en part provenia del Partit Socialista de Premià de Dalt i en part provenia de l'acord ultimat el dia 21 en plenari del Consell Comarcal per tots els grups, primer del govern, en el qual compartim govern en el Consell Comarcal, i la resta de grups de l'oposició, excepció d'Esquerra Republicana, que es va abstenir. A partir d'aquí n'és més que conegut. Quan la vam presentar-la en la comissió informativa, en el seu portaveu i a tots els presents, no ens vàrem amagar d'on procedia una part del redactat d'aquesta moció. Per tant, escolti, ho hem dit per activa, per passiva. Què vol que ho digui aquí? Sí, una part ve provinent d'una moció anterior de Premià de Dalt, presentada pel Partit Socialista, a la qual s'hi va afegir el PDeCAT, per tant era conjunta, no només exclusivament del seu partit, sinó que era conjunta, i a la qual s'hi han afegit la motivació principal, que és la declaració de zona d'urgència de la nostra comarca. A partir d'aquí, escolteu, fa anys que fa un manteniment, el programa de Fem Camins no el van inventar vostès, sinó que ja hi era, per tant hi havia joves netejant els parcs, i hem destinat tants recursos com estan destinant vostès. A partir d'aquí, el parc fins fa menys de 2 anys no li ha aparegut el Tomicus. En altres llocs sí que és cert que fa anys que hi és, però també és cert que el Consell Comarcal des de l'any 2012 està treballant en la solució d'aquest problema. Es converteix en plaga, i és quan es converteix en plaga que es demana el suport institucional de tots els ajuntaments perquè a nivell global i a nivell comarcal doncs es faci una proposta conjunta. Però no estem parlant de Caldes, estem parlant per donar suport al Consell Comarcal, ja que en els acords queda prou clar. Gràcies.
Queda aprovada, Montse, ja ho has anotat, no? Per 6 vots a favor i 4 abstencions. Aprofito per dir que tots plegats hauríem d'agrair la idea del Fent Camins al tècnic de joventut.
Certament és un programa que va presentar i que de seguida ens hi vam afegir. I per tant de seguida li vam donar suport.
Doncs el punt 14... Passem al punt 14, que és el de donar compte dels decrets de presidència des del número 25, el 133 de 2017. Puc de tots. No, 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 jo dic, si han, jo parlo dels decrets, ja dic, no sé si els han pogut veure tots, han tingut algun problema.
Sí, però potser valia la pena que donés compte i expliqués una mica els de suspensions de llicències que s'han produït, especial del Centema 15. Després també el número 87, en què canvien les competències, sí que ens agradaria que ens pogués dir on hi ha la variació.
Quin és?
El 87. Canvi de delegació de competències.
Val, aquest és el que vam...
No,
sí, sí, perquè el que vam fer va ser el que una mica de manera natural ja s'estava fent, doncs canviar-ho. Que és el que... Pues no ho sé. Doncs això, el que hem fet és una mica reestructurar i que quedi constància del que ja estàvem fent de manera natural. No, és així. És que no porto el... Normalment quan donem compte dels decrets, si hi ha algun problema ens ho pregunten abans i no porto tots els decrets per explicar-li avui. Si li sembla li explico en el proper ple o li explico per escrit abans, si vol. D'acord. I passem al punt 15, que és el de donar compte de les actes de la Junta de Govern.
No, sí, li demanava si podia donar explicacions dels decrets de suspensió de llicències.
Doncs farem això, li explicaré tot en la propera comissió.
Estem donant comptes ara dels decrets?
Sí, però és que aquí no porto tots els decrets, senyor.
En tot cas, no hi ha tantes suspensions de llicències en aquest municipi.
Sap que sempre, vull dir, si s'ha suspès una llicència és perquè hi haurà un informe dels tècnics pels quals s'ha de suspendre aquesta llicència.
Molt bé, per tant, hi ha alguna cosa que... No,
li explicarem aquí, li explicarem aquí com vingui quan tinguem tota la documentació. El mateix li dic en el punt 15, que és el de donar comptes a les actes de la Junta de Govern del 16 de gener, 30 de gener, 13 de febrer i 27 de febrer. Qualsevol dubte que tingui d'aquestes actes de Junta de Govern també me les diu ara i li explicarem a la propera comissió informativa o en el proper ple, perquè així la ciutadania, si ha quedat amb el dubte, pugui tenir-ho clar. No, és que estava esperant a veure si tenia algun dubte de les juntes perquè li pogués explicar en el proper ple. No.
Jo estava esperant que vostè digués pas al següent punt.
Molt bé. Doncs passem en el darrer punt, que és el 16, que són els precs i preguntes. Començarem si tenim precs i preguntes a la taula.
Sí, tenim per escrites, presentades tres.
Per escrites?
Sí.
Quan les han entrat?
22 de març, registre 1021.
Doncs no ens han arribat. Sí, bueno, però és igual, fem-les aquí. Sí, sí, sí.
Bé, primera pregunta. Recentment hem tingut coneixement de la previsió d'actuació a la Pineda del Parc Montanyà a través d'un acte públic, això anava referida, i per tant la vam anar abans de la moció. Anava referida en el que li hem comentat abans, el senyor González, d'un acte públic que va convocar i celebrar el regidor de Medi Ambient, el senyor Miquel González, el passat 8 de març, acompanyat de dues persones del Servei Tècnic de Parcs i Jardins de la Diputació de Barcelona. Com a regidors representants dels ciutadans de Caldes, lamentem i denunciem que un tema prou important com aquest no hagi estat ni tractat, ni explicat, ni debatut en cap dels òrgans de representació democràtica que disposa el nostre Ajuntament. Per no parlar-ne ni tan sols en el ple municipal, o sigui que n'hem tingut coneixement ni informació de les previsions d'actuació d'aquest govern. i en concret del seu regidor de Medi Ambient en relació a la problemàtica creada per la plaga del Tomicus, que, segons hem pogut llegir els mitjans de comunicació, afecta mortalment pràcticament la meitat dels pins de la Pineda de Can Muntanyà. És per això que li demanem al regidor, senyor González, exposi en detall tot el que faci referència a aquesta problemàtica. Estudis, diagnosi de la salubritat de la Pineda, possibles accions i estudis que s'hagin realitzat, propostes d'actuació que s'hagin de prendre o que ja s'han pres, ni que sigui de manera unilateral, previsions d'actuació immediata, a curt i a mig termini, i en definitiva que es faciliti el plenari, el seu mitjà, a tots els veïns i veïnes de la informació disponible. Alhora, des del PDeCAT volem denunciar la manera d'actuar de la regidoria de Medi Ambient, sostraient el conjunt de la ciutadania el coneixement de la situació, la base del problema i la possibilitat de debatre i consensuar entre tots les mesures i decisions adoptant en relació a la millor conservació del parc muntanyà. Creiem que és un tema... Sí, ara. Creiem que és un tema que està molt bé que es faci una exposició pública, però tractant-se del que es tractava, agrairíem, i en casos posteriors serà d'agrair, com a mínim una trobada per poder-nos explicar la problemàtica i també, doncs, com a membres del consistori, poder-hi dir la nostra. Gràcies. Entenc que el que li com que no estava escrit... que doni molt clar. No, miri, és per això que demanem al regidor, senyor González, que exposi en detall tot el que faci referència a aquesta problemàtica. I l'hem enumerat. Jo entenc que si no els hi ha arribat, doncs pot fer-ho en el proper ple, o si li sembla, en una comissió, doncs ens ho estem disposats a que ens cridi, i ens ho pugui explicar.
Bé, pel proper ple li contestarem. Sí que m'agradaria que per les properes preguntes només és un prec, però com que sé que no farà cas, però jo li faig. Lamentem, denunciem, unilateral, denunciar, això en un text de 2 minuts. Jo li demanaria que aquestes paraules les deixés a un costat, sobretot per si vol un bon intent de comunicació amb el regidor de Medi Ambient, per almenys amb el regidor de Medi Ambient. Si durant aquesta meeting que ens ha fet treu aquestes 4 o 5 paraules, segurament que la resposta seria avui seria molt més fàcil. Després una altra cosa, abans m'ha dit, m'han fet el comentari de que a la reunió van dir estava obert a tota la ciutadania, vostè també podia haver vingut, perquè a vegades els missatges li arriben malament i vostè els diu aquí com si fossin veritat. Només és el petit comentari perquè ho sàpiga. Al proper ple donarem explicacions de tot el que se farà, s'ha fet i es farà a Can Muntanyà, no hi ha cap problema.
Bé, aquest prec apliqui-se'l vostè mateix, perquè amb, no en 2 minuts sinó en 1 minut a les anteriors intervencions encara en podríem afegir més d'aquestes paraules, però el que li demanem és que a banda de fer les explicacions públiques que convenen, que com a membres del consistori doncs se'ns tracti com a tal i per tant problemes d'aquestes característiques se'ns pugui cridar a banda com a regidors i s'exposi el problema, perquè al final un problema compartit és un problema de tots. Segona pregunta. Hem sabut que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 12 de desembre del 2016, va prendre per unanimitat l'acord de decretar la caducitat i sobreseure els procediments informatius i sancionadors oberts contra l'empresa Estel Groc, llavors concessionari del balneari Colón, per infraccions greus denunciades i provades durant els anys 2014 i 2015. L'argument per fer-ho, segons consta l'acord, és el d'haver transcorregut el termini màxim per resoldre'ls, que en un altre punt de l'acord s'esmenta que és de 6 mesos. Tenint en compte que l'última acció anterior relacionada amb aquest expedient és la proposta de sanció de 4 multes a Estel Groc que li formula el jutge instructor del procediment, el senyor regidor Joan Andreu Baró, en data 17 de febrer del 2016, voldríem saber per què la Junta de Govern, en lloc de reclamar el pagament de les sancions imposades pel senyor Baró, opti per decretar la caducitat de l'expedient i procedir al seu sobreseïment, més encara quan no consta que el subjecte que ha rebut la sanció l'hagi recorregut, ni molt menys consta que hagi demanat la caducitat. Voldríem saber els motius que justifiquen l'estranya decisió en cas de no ser revocada immediatament, a part de les responsabilitats d'ordre administratiu i legal al que pot donar lloc. Establiria un clar procediment entre tots els subjectes que incompleixen les seves obligacions de pagament, que creurien que només no els caldria no fer cas als requeriments i esperar els 6 mesos que fos decretada la caducitat del seu deute.
No,
ja li continuo. Aquest expedient, igual que molts d'altres que havien caducat, s'estan tornant a obrir tots.
Sí, amb quin decret l'ha obert?
S'hi ha estat treballant. A més hem tingut que contractar una persona com perquè ens ajudi a obrir tots els expedients.
M'està dient que ja està obert el nou expedient.
No sé si aquest exactament ja ho està, però tots els que han caducat, tots, perquè encara que jo sigui tan amiga del senyor López i ens anem a sopar i al cine junts,
no, sí,
els expedients li posem. Els expedients que han caducat, perquè han caducat per termini, es tornaran a obrir. I ell ho sap, a més, perquè li hem explicat que li arribarà, vull dir que ell ho sap perfectament.
Jo dic perquè, escolta, hem donat compte del 25 al 133 de decrets i en cap d'ells hi ha l'obertura de nou d'expedient. Per tant, deu ser el 134.
No, perquè ho està, o el 139, serà el que sigui, quan toqui i quan estigui preparat per la persona que ho està fent.
Si encara no ho està fent. No s'ha fet.
Està treballant amb tots els expedients caducats. Si nosaltres no perdéssim tant de temps amb antifrauds, amb les seves denúncies, amb les seves querelles, senyor, no? Podríem treballar molt més en aquest ajustament. Ho està fent molt bé. Perquè ens està fent anar molt més lents.
No.
Ho està fent molt bé, el felicito. Tots els seus triomfs, tot el que per vostè són triomfs, pel poble són derrotes, no per nosaltres.
No.
Pel poble. Llavors, anem més lents. I a la que puguem, doncs, tornarem a obrir aquests expedients. I a la que els obrim, si vol, li faré un WhatsApp i li diré, perquè es quedi tranquil.
Doncs miri, seria d'agrair.
Li puc
dir que el número 107, el decret número 107, en què també casualment es declara la caducitat d'un expedient per termini, el mateix decret incoa de nou el nou procediment. Per tant, ens estranya que en un cas...
No sé quin és ara així de memòria,
perquè
si ja podria anar a concursos, si me n'en recordés de quin és, però que es tornaran a obrir tots els que molts són de sancions per... són expedients sancionadors per animals, vull dir, per infraccions així d'animals domèstics, i s'estan tornant a obrir tots, entre ells el d'Estel Groc.
Bé, doncs esperem amb ànsies la seva obertura.
Fantàstic.
Bé, i la tercera pregunta. Seria, sí, miri, el tinc aquí, el 107 del dia 13 d'aquest mes, per si se vol apuntar. El govern va convocar un ple extraordinari i urgent per aprovar el text refós de la modificació del redactat de l'article 23 del Pla General relatiu als usos permesos als habitatges de Caldes que s'havien de sotmetre a aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, organisme aquest competent en la matèria. Una modificació, per cert, que es tramitava sense consens i amb el posicionament contrari del PDeCAT, que entenia i entén que la introducció del concepte habitatge col·lectiu en una bona part de l'entramat urbà de Caldes no s'ajustava ni a les necessitats ni a les expectatives que volen la majoria dels ciutadans del municipi. Mentre que el govern municipal i en especial el regidor d'Urbanisme negava aquesta premissa i argumentava que la modificació només obeïa un canvi de redactat per fer més intel·ligible el contingut del mencionat article 23 del Pla General. A meitats de febrer s'ha conegut que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona va prendre l'acord de suspendre la tramitació de la modificació fins que per part de l'Ajuntament s'aporti un nou text que l'incorpori una memòria amb una justificació reforçada que demostri l'interès públic de la modificació per sobre del possible interès privat de legalitzar una situació produïda de facto, en al·lusió a les obres que s'estan portant a terme de manera presumptament il·legal a l'immoble situat al carrer Santema 15. És per això que preguntem al govern municipal i en concret al regidor d'Urbanisme com pensa actuar en aquesta qüestió, si pensa demostrar l'interès públic de la modificació tal com li demanava la Comissió Territorial d'Urbanisme o si per contra desistirà de la seva pretensió i deixarà sense efecte la iniciativa i per tal de poder legalitzar la situació de l'immoble Santema 15 iniciarà el procés que sempre s'havia de considerar de tramitar en una modificació puntual de Pla General que afecti només aquest cas i no tot Caldes com es pretenia fins ara.
Sí. Agrair-li molt la pregunta, de veritat, perquè sempre havia insinuat els temes de la Santema 15 amb altres temes i sempre li deia que no podíem barrejar coses. I per tant, anem a contestar com a regidor d'Urbanisme el tema de la Santema 15 i el tema de la modificació del Pla General. L'expedient de la Santema 15, per la seva tranquil·litat, encara que després ens portarà als jutjats, el tramitarà aquest Ajuntament conjuntament amb Protecció Urbanística de la Generalitat de Catalunya, que ja aquest regidor ja ha anat a parlar amb ells després de la seva denúncia per poder tramitar conjuntament amb ells aquest expedient. Per tant, vostè, quan ens faci un penal pel tema de Sant Tema 15, que segur que el té preparat, porti també el senyor Marc Darder, responsable de Protecció Urbanística, perquè ell tindrà sobre la seva taula tot l'expedient de la Sant Tema 15. Jo no sé com vostè vol dinamitzar econòmicament aquest poble, la veritat sigui dita, perquè ens està posant pals a les rodes a la Sant Tema 15, ens està posant pals al nou Hotel Jet, ens està posant pals al Colón, ens està posant pals al Mercat Municipal, ens està posant pals a les parades de baix del parc. Clar, jo ja entenc que la situació econòmica millor és treure un concurs de 2 milions d'euros amb unes plaques fotovoltaiques que ingressem 60.000 euros i durant 25 anys estarem pagant-les. Jo ja entenc que els seus negocis són aquests. Jo ho entenc. I jo crec que molta ciutadania ho començarà a entendre. Modificació del pla general. Estem treballant directament en la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat per poder tirar endavant aquest pla general, que és una modificació d'usos, no és una modificació d'usos, és una actualització d'usos, li hem dit 50.000 vegades i està aprovat tècnicament. Vostè ha fet servir camins polítics per aturar-ho? Vostè ha trucat amb algú de PDeCAT per aturar-ho a la Comissió d'Urbanisme? Podrà contestar això algun dia? Vostè ha fet servir els seus camins polítics per aturar un tema tècnic perquè està aprovat tècnicament? Qui treu a l'última comissió tècnica que hi ha una denúncia? Per què la primera vegada que va a la comissió tècnica hi ha denúncia i no passa res i a la segona sí que passa? Qui de PDeCAT treu això? Per què atura tot això? Per què té aquest poble aturat 6 mesos? Per què? Per poder guanyar vostè unes eleccions? Per 20 vots? Per quina raó? Per quina raó està demanant a veure exclusivament a tots els projectes d'obres de l'Hotel Jet? Per saber què? Per arribar a fer què? Per denunciar-nos penalment, com ja ho ha fet? Antifrau, sindicatura de comptes, penal... Això és el que és vostè i el que al gener de l'any passat ens vam poder lliurar de vostè. El 19 veurem el que pot passar o el que pot arribar a passar. Ja li vaig dir un dia, vostè al PSC no el vingui a buscar mai, mai, perquè nosaltres no li donarem mai l'alcaldia a vostè. A una persona com vostè no li donarem mai, perquè vostè està jugant en la feina de professionals d'aquesta casa, posa en dubte la feina de professionals d'aquesta casa. En dubte la feina de professionals d'aquesta casa. Carreres professionals anant al jutjat a declarar què? I ara les insinuacions de la Sant Tema 15, que és que jo quan sigui gran aniré a la Sant Tema 15 de jubilat o què? Què guanyo jo a la Sant Tema 15? Si va estar parlant un any amb vostè i amb l'altre arquitecte, vol que li digui públicament que va estar parlant amb l'altre arquitecte i tenia el sí? I vostès van programar una entrada al parc muntanyà per aquí, per la Sant Tema 15. Ho tenien programat i li van dir que sí amb ell. Ja li he dit, la diferència entre el govern i l'oposició és molt clara. Estem al govern i la gent ens ve i on s'ho explica. Aquest senyor ha vingut aquí a explicar-nos que va parlar amb vostè per entrar al parc per aquí i poder construir el pati que no es pot construir. És veritat o no és veritat? Vull que consti en acte que... perquè després anirem a la Protecció Urbanística i aquest senyor dirà que no sap res o que no ha parlat amb ell com abans. Torna a dir que sí que ha parlat amb ell i que sí, i afirma que sí. Per tant, no es preocupi tant. Protecció Urbanística de Generalitat de Catalunya, Urbanisme, mana al PDeCAT, ho negociarem amb ells, ho tramitarem amb ells, final de l'expedient estarà el seu vice, no es preocupi per res. I amb el tema del Colón, amb antifrau, farem exactament el mateix. L'expedient complet del Colón anirà antifrau, perquè vostè ja ens ha denunciat antifrau. El que no sé és d'on treu els calés.
que també, ja que vol tanta exposició pública de la gent, expliqui d'on treu els diners del jutjat. I qui paga l'advocat, qui paga el procurador, qui paga això, qui paga l'altre. Perquè això és el que ha d'explicar la ciutadania. Perquè hem d'estar aquí sis regidors que no ens dediquem a això, preocupats de que vostè ens foti un penal cada tres mesos. Quan vam fer la moció de censura, aquests quatre senyors, els hi vaig dir la història que vindria. I la que vindrà. I més o menys, tot va caient, eh? Primer insinuar, després denunciar, penals, a fer servir els amics del PDeCAT, de Convergència... Si ja ho ha fet, la cabronada, amb perdó de l'expressió per tots els veïns d'aquest poble, és que vostè va guanyar una vegada així. Vostè va guanyar una vegada enfonsant un alcalde i una persona. Fotent judicis, fotent jutjats, així guanya vostè. Vostè no guanya fent sent transparent, anant a la gent a preguntar-li els problemes. Vostè guanya anant als jutjats, acollonint el personal. Que quan anem aquest senyor i jo a buscar gent per la llista del PSC, la gent estigui acollonida. Perquè sap el que es juga aquí. Perquè jo demà hauré d'anar a la meva feina i m'atreuen la portada de la Vanguardia. D'unes eleccions en les quals jo no vaig estar aquí. I vostè m'ha fotut un penal. Això és el que ens estem jugant. Puc continuar la Santema 15 quan tingui 80 anys, si me veu entrar per la porta fotim un penal. Però què anem a guanyar aquestes 6 persones en la Santema 15? A veure, expliquin. Què guanyarem? Què guanyarà... Què anirem a Ibiza o anirem a què? Què farem? Se solucionarà el tema 15 on se solucionarà que en cases d'aquestes tan grans no les compri un rus i ens foti qualsevol negoci, sinó que pugui haver moviment econòmic i s'està actualitzant els usos, no s'està fent res més. I no me vull allargar més perquè ja... Però... No, i tanto que he hecho el meeting. ¿Sabes qué pasa? Que cuando he entrado y la secretaria se ha sentado, tú te has reído. Y te tengo mucho respeto. Te tengo mucho respeto. No, te tengo mucho respeto. Perdona. Marcos, déjame hablar. Te tengo mucho respeto y lo sabes. Pero no te rías de una persona que está... No te rías de una persona que lo está pasando mal. No te rías, porque cuando ella lo pasa mal, lo paso mal yo. Pero no te puedes venir aquí a sentarte y a reírte de nadie. Porque aquí no nos hemos reído de nadie.
Aquí el único que y hace mofa, y hace escándalo, ese es el único. Y el que manda besitos, y el que se mueve, y el que está, y es como mal educado. Eso sí, pero yo en esta tarde, lo que le he dicho a la Monse, que no la había visto primero, le he dado una buena tarde. Y no me río de nadie. ¿Eh? No me río de nadie, porque respeto mucho a más.
Molt bé, doncs ho aturem aquí, aquest punt.
Per al·lusions...
No, un minut, senyor, o sigui, sigui molt breu.
Molt breu, sí, miri, el fet de que vulguem que es paguin les llicències que pertoquen i per tant pertanyen a tots els ciutadans de Caldes, això no és anar a buscar res, entén? Vostè em diu, vostè ha trucat algú del PDeCAT? Jo li diria, vostè va donar llicència verbal a aquest senyor perquè anés tirant mentre es feia la modificació puntual? Perquè sap perfectament que aquestes obres no es podien començar sense que la modificació estigués aprovada definitivament. I això no ha estat així. Ha iniciat unes obres per fer una residència que no té llicència d'activitats. I si la llicència d'activitats li fa modificar alguna cosa de la distribució interior, qui paga és l'Ajuntament per haver donat autorització. I escolti'm, em sembla molt bé, però nosaltres també, vostè ens va portar al jutjat 4 vegades, a la Fiscalia, el que passa que no van trobar res. Per tant, allà torna. I definitivament, això de que no ens vingui a buscar el 2019 és curiós, però en converses comarcals algú va dient, si a Caldes no ens fem massa mal, potser podem parlar del futur. I això no ho diem nosaltres, senyor González.
Miquel, 15 segons i matem el tema, sisplau.
Pregunta directa. Llicència va pagar la Santema 15? No. Trucada a PDeCAT, no contesta.
Pagar la Santema 15?
Paga el que li toca pagar com a tothom. El que a mi m'estranya és que vostè es capfiqui tant a la llicència d'obres i no es capfiqui durant 5 anys del mòdul sinicis que entret té 70.000 euros. I es capfiqui tant a la llicència aquesta que està pagant el que li toca pagar.
i no s'hagi cap ficat en 5 anys el que ens deu. De que no s'hagi cap ficat de fer una auditoria completa amb 6 esports de millor. De que no hagi cobrat durant les quotes del color.
Val. Ho deixem aquí.
L'organisme, que l'embargui l'organisme.
Ho deixem aquí. Passem a precs i preguntes de la ciutadania, si us plau.
Si em permet...
a pensar que he dit que en tenia tres.
En teníem dues de verbals.
Digui les verbals.
En principi eren verbals. Era sobre la por del parc. Bé, simplement és una pregunta al regidor de serveis públics. És un aclariment, només. És cert que, com ens han dit diverses fonts enteses en el tema, que el parc no farà ombra aquest estiu degut a la poda realitzada? A part Maragall?
Pues miri, jo li puc dir que segons els informes tècnics s'ha fet la poda correctament.
Perfecte. Ara... Bé, d'acord. I una última pregunta. Voldríem saber què hi fan 28 ordinadors al seu despatx des de finals de gener.
Miri, els ordinadors estan esperant que ens facin la instal·lació que vam heredar quan vam entrar en l'Ajuntament i que vostè sap perfectament com està i que no podem instal·lar fins que no estigui feta tota la connexió. És simplement això. No és que els tingui en el meu despatx perquè em fa gràcia tindre'ls. Estan en el meu despatx perquè junt amb la secretària així ens ho vam decidir perquè estiguessin resguardats. Tan senzill com això.
Bé, i llavors qui ha fet la compra? Perquè clar, hem vist simplement una oferta de MediaMark, o sigui, ha sigut tan senzill com que ha anat a MediaMark, ha dit vull 28 ordinadors i me'ls porto?
No, ha sigut una cosa que teníem pressupostada i que l'hem comprat amb el pressupost que vam...
Sí, no hi ha cap informe tècnic de cap empresa que els hagi assessorat en comprar-los?
Home, clar, la mateixa empresa que quan va vindre a veure els ordinadors se'n van donar compte que la meitat d'ordinadors tenien els programes pirates, que no tenien la meitat antivirus, que el sistema central estava malmès perquè els virus que han entrat no tenien cap protecció i cap firewall que protegís el sistema i lògicament vam tindre que prendre la decisió de posar la nova tecnologia. És més, ara encara és l'hora que serveis tècnics, hi ha ordinadors que no podem instal·lar els sistemes nous perquè estan obsolets i el sistema no ho permet fer.
A veure, un tallafocs es posa en el servidor perquè esclar, es va fer...
I per què no ho va fer vostè quan tocava?
Estava previst a principis de gener amb el pressupost del 2016, però en aquest cas ha passat més d'un any. Perquè en la factura que veiem, que hem vist de l'expedient, no hi ha tallafocs, simplement hi ha programes i ordinadors i pantalles noves.
Escolti'm,
suposo que n'hi haurà un per l'oposició que fa temps que l'estem reclamant, no?
Sí, home, li posaré el més maco.
Sí, m'agrada.
Però, escolti'm, sí que li vull dir que vostè és conscient de com està el cablejat de dalt, que no és una cosa que jo li digui, el cablejat de dalt...
Sí, però això són 28 ordinadors, no cablejat, però en tot cas ja ens està bé la resposta.
Els ordinadors estan per poder adaptar-ho al nou sistema que estem posant de fibra òptica. Ni més ni menys.
Molt bé. I teníem...
Doncs ja n'han fet 5, no?
No són precs, això només.
Hosti, tu. Facin un de prec, perquè ja sap que té 6 precs o preguntes en total.
Sabem, perquè hem pogut consultar el perfil del contractant de l'Ajuntament, que en el procés de licitació de les obres de la segona fase de la reforma de l'escola pública de Caldes està en marxa. Volem demanar que s'informi al plenari d'aquest procés i de l'abast concret de les obres de tal manera que es pugui confirmar o no si són les que estaven previstes al projecte de reforma redactat a l'any 2013 per al despatx d'arquitectura d'Arquitrau per encàrrec de l'Ajuntament de Caldes i si la seva execució s'inclou dins dels paràmetres previstos al conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat i l'Ajuntament de Caldes d'Estrac, aprovat pel ple municipal el 28 d'abril de 2014 i signat per el llavors alcalde Joaquim Arnó i el representant del departament el dia 30 de maig de 2014. i posteriorment ampliat amb una addenda signada també per l'alcalde en data 19 de desembre del mateix any, segons el qual l'Ajuntament de Caldes comprometia una inversió global de 603.221 euros executar en diverses fases en funció de les disponibilitats pressupostàries i o subvencions externes que es poguessin aconseguir, PUOS, Diputació, etc. Alhora que el Departament també comprometia una inversió de 120.000 euros, a més d'altres clàusules d'obligat compliment.
Jo dic una part i després tu, Miquel, si vols. Les obres de l'escola que es fan és una segona fase, que sí que s'havia fet tot un projecte d'una sola fase, com molt bé dius, i llavors es va fer una primera part, ara se'n fa una segona. No està dins dels paràmetres que s'havia previst en aquell conveni, perquè en aquell conveni l'Ajuntament preveia cobrar un POSC que no va cobrar. Llavors, evidentment, el que preveia l'Ajuntament, que eren com uns 400... uns quasi 500.000, evidentment no, si no hi ha PUOS no hi ha aquests 500.000, i això ja ho vam explicar en un altre ple, que els 300.000 que tenim de les meses de concertació són els que per unanimitat de l'equip de govern es destinaran en aquesta fase de l'escola. Avui tot just hem obert el segon sobre, vull dir que ara s'han presentat 14 empreses i esperem que no hi hagi cap impediment, que tot és possible, en aquest poble sembla que tot és possible. Si no hi ha cap impediment, esperem poder fer aquestes obres a l'estiu, ja que ens hem de refiar del temps que els nens fan les vacances. Teniu, la Mercè n'ha entrat unes per escrit que les té la Laura, que jo potser si vols en lloc de llegir-ho... Ah, vols llegir, o les diu sense llegir-les, Mercè? Però la llegeix tal qual o vols que ella et resumeixi el que has preguntat i el que has... Sí, passa.
No cal, si no vol parlar,
a veure. Bé, la primera pregunta feia referència a un desnonament que es va produir a Caldes, però aquí no m'hi vull posar en el procediment ni com van anar les coses, però sí en el futur, la previsió de futur. I jo suggeria, ja n'hem parlat altres vegades, aquest habitatge que està darrere l'Ajuntament, que havia estat la casa de la Carmen i del Jonathan, que tothom coneix, que ara està llogat per Creu Roja, i penso que és un habitatge d'emergència que podria servir per això, i no crec que sigui impossible, cal posar-se d'acord Creu Roja i l'Ajuntament, però podria ser un habitatge que pogués sortir del pas de situacions d'emergència i apurades. Aquesta és la meva proposta i ja he insistit diverses vegades.
Bona nit. El que comenta la Mercè, primer de tot dir-te que l'habitatge que dius tu de la parròquia ja està cedit. A banda d'això, comentar-te que abans que adequar un espai en el qual ara ja s'està desenvolupant una activitat, jo personalment com a regidora estic en contacte, que a més tu també feies referència, que deies no puc evitar de pensar en tots els habitatges de Caldes, propietats de bancs o d'asseguradores. Jo personalment ara mateix estic parlant amb, ja fa un parell de setmanes, una persona delegada de Bankia per temes de risc i recuperació de pisos buits, que són els que tenen aquesta titularitat i no és un, que són uns quants aquí a Caldetes. Aleshores, bueno, creiem que és molt millor, no?, fer-ho així, que no treure algú per fer algú nou. A partir del que ens diguin, a partir de com ho puguem gestionar, doncs bueno, també seria una altra opció, però de moment estem en converses amb Bankia.
Però és que això és un habitatge.
No, és que el que et dic jo també són habitatges, eh? Són pisos. Vull dir, i són pisos adequats. De fet, aquí s'hauria d'adequar perquè no compliria com a habitatge. Sí. Sí.
De fet, en algun moment, potser ens ho pot explicar l'antic consistori, en algun moment es hauria deixar de contemplar com a habitatge aquest espai, potser per alguna cosa concreta.
ara. Sí, en el seu moment, quan va quedar en desús, no complia cap mena de normativa per adequar-ho com a habitatge, i els costos de rehabilitació com a habitatge eren molt més elevats que transformar-lo, doncs, en un equipament. És per això que es va decidir en el seu moment, doncs, canviar la instal·lació elèctrica i transformar-lo en equipament. Per, en principi estava previst per Creu Roja Joventut, i no sé quin destí hem donat.
La segona pregunta, Mercè, no? Ui, hòstia, quin joc d'ous.
La segona pregunta diu: en alguna ocasió s'ha parlat del safareig municipal i de quin sentit té mantenir-lo tancat. Proposo de fer una consulta popular amb alçada en el marc d'un ple municipal anunciat amb anticipació per tal que els caldencs interessats puguin participar en la decisió sobre el futur del safareig.
Que jo em quedo amb aquesta idea, Mercè, perquè també pensava que era el safareig és prou emblemàtic com per fer una consulta popular, però no sé si en un format de ple o si no de fer una consulta i organitzar-la i aprofitar per consultar altres coses. Estem d'acord amb tu que el safareig no pot estar així tancat, ja que està arreglat, doncs tots passem per allà i tenim ganes de tocar l'aigua calenta. I llavors el que sí que s'ha de fer abans d'obrir-lo, abans de decidir el què, doncs fer unes propostes concretes, i en el cas quan estigui obert doncs haurà de seguir unes normatives. Suposo que haurem de fer una ordenança que sigui específica pel safareig, que m'imagino que ja havia sigut, jo ara no n'he pogut, veig que ara ja no hi és, però segurament que hi ha hagut una ordenança que regula l'ús del safareig, però que sí, que tens tota la raó, que no té que estar així ara tancat, vull dir, no té cap sentit. Doncs acabarem de mirar a la manera, però que sí que tens raó que s'ha de fer alguna cosa, perquè no té sentit que estigui tancat. I la tercera pregunta
de la Mercè diu: ara parlo en nom de Rels Cultura i de manera especial del vicepresident de l'associació, Francesc Vila. Havent comprovat que els treballs de tala dels pins morts o afectats pel tomicus en el parc no es van iniciar com estava previst el dilluns 20 de març i assabentat que el motiu va ser la impossibilitat d'entrar la màquina estalladora per la porta de Sant Pere Bantu, proposa que en lloc d'enderrocar part de l'entrada per eixamplar-la es contempli la possibilitat de mantenir aquest enginy de grans dimensions a l'exterior del parc i que dins del parc s'hi moguin només màquines adequades a l'espai, com ara el tractor de la brigada, per traslladar o arrossegar troncs i brancatges fins a la trinxadora. Aquest és el contingut de la nota enviada a la Diputació el 23 de març, adreçada al tècnic Ramon Riera, que va participar a la sessió d'informació als ciutadans el passat 18 de març a la Fabriqueta. Observació: diumenge 19 de març en el parc no s'hi havia fet cap marcatge per a la tala.
Sí. Estem parlant amb els veïns de la finca del costat per posar la màquina al costat abans de tirar la porta, de fer segons quin tipus de coses. Això ens retrasarà una mica, però això ho gestiona directament el tècnic de la Diputació. Aleshores està parlant i han aconseguit els telèfons dels propietaris de la finca al costat a veure si la màquina pot entrar a la finca del costat i així estalviar viatges i estalviar camins. Estem esperant això només.
No sé si teniu alguna altra pregunta.
Sí. Nosaltres des de l'ANC volíem demanar-vos a tots que si podíeu fer algun tipus de... Bueno, podíeu parlar amb l'AMI o així per col·locar la placa de municipi adherit a l'AMI. No sé si ja ho heu començat a fer
Vale. Estem apagant focs tot el dia, no tenim temps per coses maques.
Això és una tonteria d'aquestes, però que si podeu...
Sí. Sí. Tinc una cosa a preguntar a tu. Bueno, teniu més preguntes? No? Doncs ho deixem aquí. Bona nit i moltes gràcies.